Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, amb Xavier Solà.
I 8 minuts. Així comencem aquesta segona hora a la sintonia de Catalunya Ràdio i amb la nit dels ignorants. A través del 93207474 ens podeu fer arribar qualsevol pregunta, resposta o si heu viscut un fet del dia que penseu que pot ser d'interès general perquè et marquem en el diari de nit. En la direcció tècnic musical hi ha l'Oriol Fidalgo i en la línia telefònica us atenent el Leandre Terol. També estem a disposició a través de xarxa. Ho ha fet notar el Domingo. Bona matinada. He sentit això de l'origen sefardí de Salònica, del primer propietari i creador de la marca Danone. No ho sabia. Però no devia ser coincidència, ja que els sefardís de Salònica eren catalanoparlants. Català antic, esclar. Ningú en sabia res d'ells per aquí fins que la Primera Guerra Mundial, durant l'estrambòtic front de Salònica, hi van arribar unitats franceses, part d'elles de la Catalunya francesa que els va descobrir. A la Segona Guerra Mundial van ser quasi enterament exterminats pels nazis i amb el suport entusiasta d'una part de la població local, no només col·laboracionistes, i a més es van lucrar amb la venda de les seves propietats. A diferència d'Atenes, on bona part dels grecs jueus van sobreviure per l'oposició de part dels atenencs. I, per cert, a la zona del Turó Parc, diu que hi va haver un dels parcs d'atraccions que ha tingut Barcelona, i ens envia una salutació. Moltíssimes gràcies per l'aportació, Domingo. Anem amb la primera trucada d'aquesta segona hora des de Tortosa. És el Mario. Mario, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Què tal? Com esteu?
Bé, de moment.
Molt bé, me n'alegro.
Igualment.
Jo volia intervindre, si et sembla bé, sobre el complex este de la velocitat de la llum i
sí.
Si pot arribar als planetes i tot això.
Els viatges interestel·lars.
Bueno, jo hi acostumo a dir interespaials perquè, clar, vas d'un espai a un altre.
Uh-huh.
Si trobes una estrella, trobes una estrella. Si trobes un planeta, trobes un planeta. És una mica difícil, així, en principi, de determinar-ho. Perquè tot dependrà del que trobes entremig.
Uh-huh.
Bueno, això per una part. Si pujo un autobús, o un tren, o un avió, Evidentment, la velocitat ens afecta quan arranca o quan se para, però mentre està volant o està funcionant el tren, nosaltres podem caminar per dintre del tren, anar al lavabo, tornar al nostre seient i estar a la mar de bé. Què passa? No es pot viatjar a la velocitat de la llum i està igual que com si estigués dins d'un tren? Això dependrà si som capaços de projectar aquella nau que ens conté a una velocitat propera, no dic ja a la velocitat de la llum, sinó propera a la velocitat de la llum. Evidentment, necessitarem uns grans propulsors i després el fenomen relativista de les curvatures espaials. Evidentment, quan han enviat aquestes sondes a Saturn o a Urà o a Neptú o a Plutó, les sondes tenen una velocitat, però a cada vegada que passen per un planeta se n'aprofiten de la gravitació, de la corba espai-temporal que fa la gravitació, per sortir de projectats. Així se pot augmentar la velocitat a mesura que et vas trobant tots els espaials, estrelles, planetes, el que sigui, perquè pots entrar tangencialment i la curvatura espacial del planeta i l'atracció de la gravetat fan que una mica de força centrífuga que t'espenteja cap endavant.
Resumint, Mario, que creus que és possible viatjar a la velocitat de la llum?
Home, jo crec que s'ha de tindre paciència, perquè una cosa és que passa fora del vehicle i l'altra cosa és el que passa dins.
Molt bé.
I en això entrem en la teoria de la relativitat, que tot és relatiu. Uh-huh. Llavors, la velocitat per la nau espacial arribaria posant sereta al planeta en qüestió, però el problema és que la gent que estaríem dins serien bastant vellets.
És a dir, que influiria en el temps.
Home, esclar, i més encara, la influència seria en la Terra, perquè és un altre punt de vista, o sigui, cada punt de vista és relatiu, i els fenòmens succeeixen depenent del punt de vista en què els enfoques.
D'acord.
Llavors, clar, Mario... estaríem molts anys a la Terra, i en canvi, tu hauries viscut potser 60 anys i a la Terra no haurien passat 600.000 o 600 segles, i passarien coses així.
Mario, el tema és prou complex. Tenim gent
és
esperant. T'agraïm la teva participació i destaquem que és el primer cop que ens truques.
Sí, bueno.
D'acord, doncs esperem repetir.
Però no és el primer cop que ho sento.
D'acord.
Sento moltes nits.
Moltíssimes gràcies i bona nit.
Bona nit.
Deixem Tortosa, anem cap a Esparreguera amb l'Aleix. Aleix, bona nit.
Bona nit, Miguel.
A veure.
Mira, la primera pregunta és, quina data va ser l'atracament del Banc Central?
L'atracament del Banc Central.
Sí, quina data va ser això?
Uh-huh.
La segona és, quina data van arribar les màquines de fer els pollastres a l'ast?
Màquines de fer pollastres a l'ast.
Sí, i quin país la van inventar?
Invent, molt bé.
Vale, Miguel.
Moltes gràcies.
A vosaltres, bona nit.
Adéu-siau, pollastre a l'ast. No sé si hi ha algú aquí, algun enginyer que tingui informació sobre això, estaria bé. En la teoria de la relativitat, hi hauria també entre els oients algú que la pogués resumir allò concentradament amb uns conceptes entenedors d'aquests que se't dibuixa una panoràmica que dius, ah, mira, anem cap a Reus amb la Marisa. Marisa, bona nit.
Bona nit.
Aviam.
Mira, jo era per contestar aquesta senyora del cine de l'Avinguda de la Llum.
Sí.
Em penso que es va inaugurar cap al 1943 i està centrada pel carrer Vergara.
Pel carrer Vergara.
O sigui, la cruïlla de... O sigui, Palai, Vergara i Passeig,
sí.
I Balmes.
Que hi ha l'entrada...
Aquell és el carrer Vergara.
Que hi ha l'entrada del metro.
S'entrava per allà i en seguida estava al cine. A veure, jo sóc nascuda al carrer Sant Gervasi de Cassoles i també volia fer una pregunta. A veure, quan l'Ajuntament de Sant Gervasi va ser absorbit per Sarrià? Que devia ser doncs, els anys 60 i pico, 70, perquè l'Ajuntament de Sant Gervasi era molt maco. Tenia uns porxos, el de Sarrià és molt petitet, està en una plaça molt petita i tal, però el nostre de Sant Gervasi tenia uns porxos, quan jo era petita, que anaven els serenos i els vigilants allí. Hi havia telefònica, havia els guàrdia urbano, havia el dispensari, i posaves unes escales molt de marbre, molt maques, que anaves a l'Ajuntament, i teníem un carrilló a dalt amb el rellotge. Era molt bonic. Jo tinc un quadre que em va pintar una tieta meva, i és molt bonic. I, bueno, això. I bueno, després també volia dir a aquesta senyora que ha sortit un llibre escrit per la Sílvia Tarragó que es diu Temps de llum. I parla de l'Avinguda de la Llum.
Ah, molt bé.
O sigui, ha sortit aquest any. Jo encara no l'he llegit perquè me l'he comprat avui, precisament.
De Sílvia Tarragó.
Sí, i és Temps de Llum.
Temps de Llum. I, està,
i parla de lo que és l'Avinguda de la Llum, suposo, tot això.
Tot està concentrat en aquest tema.
I després també volia recomanar, pels que volen saber una mica de la nostra història, que no n'hem tingut, perquè jo ara ja tinc 68 anys i, per desgràcia, ens la van prendre, semblava que érem... no com aquest que diu que estem bueno, per l'òrbita, no? Pel de l'Enric Alpena, que diu Barcelona, una biografia.
Sí.
Aquest és molt gran. Jo ara estic a la meitat, Però val la pena, perquè saps d'on venim.
Totalment d'acord.
Parla de, bueno... mira, des dels...
Des dels ancestres.
I tant. Vull dir que val la pena.
Magnífic.
Però bueno, com que parla de l'Avinguda de Llum, dic, calla, que trucaré, perquè li pot agradar, i a més es distraurà.
Magnífic, Marisa.
Pues res més, només això. I sobretot això de Sant Gervasi, que m'agradaria saber-ho, perquè estava a la plaça Frederic Soler, que, bueno, és allò del Pitarra, diguéssim, el Frederic Soler, no?
Sí.
I sí, nosaltres dèiem la plaça La Vila, i era molt maca. Ara, i, a veure, quan vaig a Sant Gervasi, la veritat és que me cau l'ànim al terra perquè l'han desgraciat. M'entens? Nosaltres estàvem al paradís.
Molt bé. Marisa,
vinga,
molts records. Adéu-siau. Marxem ara cap a Benissanet. Felicitarem el Ramon. Ramon.
Bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
Anar fent veure que treballo, com sempre.
Faràs algun extra avui, dia de Sant Ramon?
Extra? No, que va. No, home, no. Això passa cada any. Escolta, no, jo només trucava també per una opinió. Aviam, el tema de l'òpera.
Sí.
Dir que per gustos los colors. I contra opinions de la gent, contra els gustos, no hi podem anar, cada gust el seu. El que sí que està molt clar és que la música no es toca ni un pèl, és la que hi ha, és la mateixa. Una altra cosa és la posada en escena, pot agradar més o pot agradar menys, però la música és la que hi ha. I a mi això del purisme, perquè en aquest cas també es podria dir purisme, no m'agrada gens, perquè els puristes de la manera, per exemple, te diran que només són la manera autèntica, són les guitarres i les veus, com a molt un acordió i la veu de l'home, del pescador, en aquell cas, I la veu de la dona no hi té res a fer, i segons quin instrument hi entra, tampoc. Perquè, clar, això ja no seria la manera autèntica. Si ho recordeu, Luis Cobos va ser molt criticat pel xumba, xumba, xumba aquell, però va donar a conèixer molta, molta música clàssica a una generació. Els tres tenors, cantant àries d'òpera, també van donar a conèixer molta gent sobre part d'òpera que no coneixia en absolut. Vull dir que no es pot ser tampoc tant. Una cosa és que t'agradi o no t'agradi, val, d'acord? Aquí és els gustos, el que et dic. La posada en escena pot agradar més o menys, però la música, o sigui, això està... El que sí que és en aquest cas, no és relatiu, que sí que es pot paupar, és que la música és la mateixa. Només era això, i que els extrems, bueno, se toquen moltes vegades. D'acord?
Molt bé, Ramon.
Una abraçada.
Després et posarem una cançó.
Ah, sí?
Sí.
Vinga, el senyor Ramon que enganya les criades.
No, però no vas mal, no vas errat.
Molt bé, doncs.
Records.
Moltes gràcies.
Adéu. Anem ara a Sant Antoni de Calonge amb el Manel. Manel, bona nit.
Bona nit, Catalunya. Hola, bona nit. Ramon, però molts anys, Escolta'm una cosa, Xavi.
A veure.
Jo el que volia donar és una opinió molt personal, discutible, i que cadascú té la seva i totes són respectables. Se tracta de Neymar, o Neymar, que encara no sé exactament com s'ho pronuncia de la forma correcta. Per mi aquest jugador és imprescindible que en Barça. Neymar és, a meu modo de veure, el millor jugador del món a la seva demarcació. O sigui, com estem a esquerra. I el Barcelona, mentre pugui pagar-li i ell vulgui continuar estant a Can Barça, no s'entén de desfer mai d'aquest home. Però, bueno, mentre estigui rendint el que està rendint ara. Ara bé, en Neymar, com la majoria de jugadors que venen a jugar a Europa, que són sud-americans, però això d'una manera molt especial els brasilers i els argentins tenen un gran problema. I és que les seves respectives federacions cada moment els acriden per jugar partits internacionals. Per això, des d'un punt que podíem considerar abusiu. El Barça, per exemple, i altres equips europeus paguen aquests jugadors i no pas barato, i un 40% del temps se'l passen en els avions entre anar i venir, entre creuar l'Atlàntic, concentracions en els seus països i jugar els seus partits. I això no me sembla just, no perquè no puguin jugar amb les seves seleccions, sinó perquè ho fan de forma abusiva. Mira, juguen la Copa d'Amèrica, els Jocs Olímpics, la Copa del Món i la Copa Federació, sempre, sense comptar els amistosos, sempre estan liats amb partits internacionals i el Barça anat pagant. I ara hem arribat a una situació límite, i és que Neymar no ha pogut jugar els dos primers partits de la Lliga Espanyola, amb el Betis i l'Atlètic de Bilbao, perquè estava esgotat de tant que havia jugat, que ara fa poc va jugar als Jocs Olímpics i va jugar la Copa Amèrica. Això és abusiu. I per finalitzar, dir que mentre el Barça el pugui pagar i ell vulgui estar i tingui aquest rendiment, el Barça no pot prescindir del millor jugador del món a la seva demarcació.
Gràcies, Manel.
Això és una opinió personal, eh?
Sí, sí, sí.
I discutible.
Molt bé. Cuida't la veu. Adéu, bona nit. Marxem cap a Vic amb el Pau. Pau, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
No, com que seré molt curt jo, eh? Doncs vull dir abans que els que som seguidors del vostre programa, se'ns ha fet molt llarg aquest estiu, molt, eh? Us hem trobat a faltar molt, eh? Vol dir que benvinguts i ben arribats, perquè trobàvem a faltar aquest caliu de la nit. Bueno, dit
gràcies.
Això,
a veure,
que no ho dic per compliment, eh? Ho dic per
penso, sí, sí.
La pregunta és la següent. Si l'home caminant, no corrent, va a 3 km per hora o 4 per hora o 5 si va una mica rapidet, si aquest mateix home a dintre del passadís d'un tren d'alta velocitat com pot ser l'AVE, que pot arribar als 300 km per hora, si aquest home es posa a caminar en la mateixa direcció, continua anant a 5 per hora o va a 305 per hora?
Ah, molt bé.
M'explico?
Sí, sí.
M'explico?
Sí, i tant.
O sigui, el tren va 300 per hora.
Uh-huh.
I ell, doncs, si aquest tren, que pot ser més llarg o menys, però imaginem-se, per veure-ho clar, un tren molt llarg, imaginem-se, doncs, que és un revisor, eh? No. Un revisor que fa una, o un de seguretat, i va caminant tot el tren, fins al maquinista. I ho fa, doncs, a 4 per hora. Aquest home, llavors, resulta que va a 4... o va a 304?
Molt bé.
M'explico?
Sí.
Poder és una tonteria, però de vegades són coses que quan viatges tu preguntes, et dius, bueno, de vegades ho he pensat en una mosca, eh? Que això encara és molt més ràpid, que una mosca va molt més ràpid que un home, no? Però, bueno, deixem-ho estar amb una persona, eh? Que imaginem-se que només tingués un servei, un lavabo, el tren, i hagués de caminar tot el tren, eh? A quina velocitat va aquesta persona? A 5 per hora o 305 per hora, si el tren va 300? Eh?
D'acord.
Vale?
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona nit, Pau. M'ha fet pensar que estudiant quan ens van demanar a quina velocitat vola una mosca. Marxem ara cap al Raval amb la Maria Carme. Bona nit.
Hola, bona nit, Xavier.
I endavant. Tots
els ignorants. Mira, trucava per dir-vos lo del Banc Central. Fa 35 anys... i l'atracament va ser el dia 23 de maig del 81.
23 de maig
del 81.
Mm-hmm. Molt bé. I ho ha mirat, això, doncs?
No, ho sé perfectament.
Ah, sí? No ha calgut fer una mica de Google?
M'hi vaig trobant, allà.
Ah, sí?
Sí, perquè jo, la meva família, no?, amb el meu marit, que, bueno, que esclar, que viu llavors, doncs passàvem per la plaça Catalunya perquè anàvem a la Fuliola, a Lleida,
sí.
Que anàvem a batejar un fill al meu. I el passàvem a veure molta gent a la plaça Catalunya, molta gent, molta policia, i vam dir, mare de Déu, deu haver passat algun accident gran. Quan vam arribar a la Fuliola, vam posar la televisió, i vam veure ja allò del Banc Central, o sigui que sempre he sabut la data que va ser. I després vaig tenir l'ocasió de fer molta amistat amb el que era el director del Banc Central, que va ser aquell senyor que van tirar per les escales avall la policia per salvar-lo, ja el digo, dels atracadors, no? I vaig fer molta amistat amb ell i, esclar, ell em va renovar tota la història, m'ho va explicar tot perfectament.
Déu-n'hi-do, allò es va allargar bastant, me sembla.
Eh?
Que va passar dies amb aquell enrenou, crec.
Sí, sí, va passar, sí, sí. Sí que va passar dies, sí, va ser molt fort, molt fort. I aquest senyor, com que era el director, doncs el van retindre
sí,
els atracadors, i al final la policia el va poder rescatar, i va ser aquell senyor que sempre sortia les imatges a la televisió,
sí,
que el tiren per les escales avall del metro, uh-huh, perquè, esclar, per poder-lo salvar.
23 de maig del 81, 35 anys.
23 de maig del 81, sí, fa 35 anys que són els que té el meu fillol.
I per allà hi passava la Maria Carme amb el seu marit.
La Maria del Carme Jiménez i Vilalta.
Qui li havia de dir, 35 anys després, que ho explicaria a la ràdio?
I tant que sí, i tant que sí, com passen els anys,
Amb el record del seu marit, una abraçada gran.
Moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Fins a la propera.
Marxem ara cap a Berga amb la Maria. Maria, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, que recordarem el centenari de la coronació de la Mare de Déu?
Ah, això mateix, perquè aquí a Berga és festa gran.
Sí.
Dura 8 dies, em sembla.
Uh-huh.
I, bueno, primer et volia llegir un que vaig trobar en un full de calendari fa molts anys. Què fa? Primer t'explico allò de Berga o t'explico
sí,
això que vaig trobar
Saps què farem, Maria, primer? Direm que és el primer cop que ens truques.
No, deixa't això que vaig trobar que diu els anys, Llavors t'explicaré una mica això d'aquí a Berga.
Molt bé.
Oita. Diu, els dies duren molt. Els anys, molt més. Compostos per segons, què duren? Un 3 i no res. Per més que duri molt, el temps va avançant. I quan t'ho passes molt bé, tot et passa volant. Els anys són molt llargs i s'han d'aprofitar. S'ha de viure la vida i no deixar-la d'estimar. Ja està.
De qui és aquest escrit?
És que és maco?
Sí.
Bueno, doncs mira, ara explico això de Berga.
Però no em diu qui és, de qui és aquest escrit.
Aquí diu Anna Gumi Eudernis.
Anna Gumi.
Sí, Anna Gumi.
Molt bé.
Saps de qui parlo?
No.
No, és que jo tampoc, jo vaig trobar amb un full de calendari, però l'altre dia vam anar a fer una... que m'ho gravessin així amb paper que m'entengués més bé, i la senyora d'allà a l'impremta va dir, com és que tingueu això? I dic, no sé, vaig trobar amb un full de calendari, diu, si és la meva neboda aquesta. Va
doncs...
dir, la senyora d'allà, d'això que fan les impremtes, diguéssim. No sé, perquè no et podria dir ni els anys que fa, perquè poder fa que ho tinc jo, com a 40 anys.
Doncs la felicitem, sigui on sigui.
Sí, sí.
I ara anem per la Mare de Déu de Caral.
De Caral, sí. Doncs ara fa els 100 anys que la van coronar.
Uh-huh.
I aquí a Berga, bueno, és una festa gran, tots els carrers gornits, perquè té un d'allò, la Mare de Déu porta en la mà una oreneta. No et puc explicar què és, quin detall té de la oreneta, perquè totes les cases hi ha un reto penjat, un d'allò blanc, un paper blanc, llavors hi ha l'oreneta. I quan a la imatge la porta ella als dits. I ara aquesta setmana la van baixar, la Mare de Déu, que baixen allò, saps com el Sant Pare, que el fiquen allà dintre d'aquella gava, és allò,
sí,
com es diu, allò del Sant Pare, no me recordo.
El
mòbil, una cosa així, Bueno, dos de dalt la van baixar, la baixen homes a peu, que es van rellevant estones,
uh-huh.
Llavors la porten a l'església i llavors la porten a totes les, diguéssim, amb això dels vells, la residència dels vells.
Sí.
Els hi porten allà, la Mare de Déu.
Sí.
Llavors la gent fan una mica de pregària. Llavors la porten, l'ha set per la mà i de Vià.
Sí, i tant, i feien un trial molt maco a Vià.
Sí, aquell xicot que sempre guanyava allò de la moto, saps?
Sí, i tant.
Sí, bueno, doncs, em sembla que, no sé si és quan la van portar ahir, i li porten avui. També fan el seu sec i la seva resen. Llavors la porten a Gironella, la porten a Vilada, la porten a aquests pobles d'aquí a la vora.
Saps? Sí, sí, sí.
Perquè estan molt contents la gent que la Mare de Déu els porti així.
Fan un pelegrinatge amb la Mare de Déu.
Això mateix, sí. Després, el dia, em sembla que és el dia 3,
sí,
que... la Patum. Ja quasi de parlar de la Patum.
I que crec que hi haurà el cardenal Martínez Sistac i el bisbe de Solsona, Xavier Novell,
sí,
que presidiran aquesta...
Sí, ell pujaria a Puigdemont aquest xagot.
I també l'alcalde, l'alcalde, el president de la Generalitat, exacte.
Sí, no, sí, això no ho sé, perquè no m'ho
crec que sí. El dissabte dia 3, que és dissabte, el 3? Sí.
Espera't. No s'amoïni. Sí, dissabte és el 3.
Sí, serà, diguem, el moment culminant.
Sí, doncs, bueno, diu que ha de pujar, no ho sé. Però llavors fan el viatge d'aquests puestos així, llavors fan la Patum, primer, el dia, el de la canalla, que fan, és molt maco quan fan tota la canalleta.
Maria, no podem explicar tot el calendari d'actes,
no, ja està, ja
però
està.
Sí que ens quedem amb la idea central, que la Mare de Déu fa 100 anys que va ser coronada, la Mare de Déu de Caral.
Sí, 100 anys.
Uh-huh. I es celebra aquesta setmana.
I és una honra, a més, tornen a fer la Patum, autèntica, tal com la fan cada any per Corpus.
Sí, sí, en homenatge de la Mare de Déu.
En homenatge a la Mare de Déu.
Magnífic.
Ja, doncs ja acabo, ja acabo.
Maria, moltes gràcies i que sigui un èxit per tota la, per tota la ciutadania d'aquesta...
Per tota la comarca. Sí. Per tota la comarca.
Exacte.
Hi ha una pregària, és molt maco.
I recordem... Recordem mossèn Ballarín, que va tenir...
Sí,
Molt bé.
Sí, mossèn Ballarín.
Ho deixem aquí, que tenim gent esperant.
Bueno, doncs
una abraçada, Maria.
Molt bé.
Molts records.
Bona nit.
Adéu, marxem de Berga cap a Girona amb el Josep Maria. Bona nit.
Bona nit, Xavier. Ei. Ben tornats a la sessió d'aquesta nova temporada.
Contents
programa,
de sentir-te de nou. Endavant.
Bé, només era per contestar la pregunta d'aquest oient que fa uns minuts. Volia saber la velocitat que anava un revisor que caminava per el tren, el Talgo, l'AVE, a 300 km per hora.
Sí.
Bé, suposant que el revisor anés a 4 km per hora, la velocitat que va aquest senyor depèn del que se'n diu el sistema de referència. El sistema de referència vol dir que, per exemple, per un senyor que està sentat a la seva butaca i veu passar el revisor a 4 km per hora, pues la velocitat respecte a aquest senyor serà de 4 km per hora. És a dir, respecte dels eixos de referència mòbils amb el tren, la velocitat serà de 4 km per hora. Ara, si hi ha un senyor en una estació que veu passar el tren, aquest senyor el que farà serà, respecte del senyor que està a terra, que el tren va a 300 i, a més s'hi sumaran els 4 quilòmetres del revisor a dintre el tren. Per tant, aquest senyor comptarà 304 quilòmetres per hora. O sigui que el moviment és relatiu. Depèn de la referència que s'agafi. Respecte a uns eixos fixes o respecte d'uns eixos mòbils que viatgen amb el tren. I ja està.
Excel·lent. Celebrem aquestes explicacions que ens fa un ex-enginyer.
Sí.
Jubilat.
Jubilat, sí.
Sí.
Jubilat, però encara segueixo quedant actiu en moltes altres activitats que no tenen gaire, o sí, a vegades, a veure amb el tema de l'enginyeria.
Excel·lent, Joan Maria, fins a la propera.
Fins a la propera.
Bona nit. Anem ara cap a Sant Genís de Palafolls, amb el Jordi. Jordi, bona nit.
Hola, Javier. Bona nit. Ben trobats, perquè els trobàvem a faltar molt.
Gràcies.
Vinga, mira, és que precisament una senyora m'ha passat a davant, amb això del Banc Central.
Sí.
El 23, com diu ella, de maig, de 1981, sí. Mira, jo em trobava que sortia del metro, allà al Passeig de Gràcia número 1, que tenia un programa de ràdio amb el Constantino Romero.
Sí.
I pujo i el conserge em diu, avui no hi ha programa, eh? Cony, què passa? Sí, diu, vine, surt a fora. Sortim a la terrassa d'allà, de la ràdio, i no, i es veien només els coloms, un silenci i bellugadissa per allà, davant del Banc Central, des d'allà, allò era una tribuna. Estaven tots allà i un locutor que estava retransment tot el problema i es van sentir uns trets, tothom espantat, però no passava ningú. La plaça Catalunya estava, però deshabitada, deshabitada. Només era això. Recalcar aquest dia, que va ser un dissabte al matí era, i va ser espectacular. I gairebé, doncs, he trucat més que per això, és per felicitar-vos i recalcar també el que fa una estona un senyor. Us hem trobat molt a faltar,
Moltíssimes gràcies, Jordi.
Vinga, que tinguis... a reveure.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu-siau.
2:30 de 3 de la matinada. Excel·lent, la Montse Prat de Saba, Big Mama, acompanyada per Francesc Capella als teclats, Víctor Urís a l'harmònica, David García a la bateria, Santi Úrsul al baix i Piero Scargiotti als bongos i les claves. I a partir d'aquí, doncs això, la felicitació per tots els Ramons. I anem ara al mapa d'amics. On encendrem aquesta llumeta d'un mapa que ara despleguem amb les 403, no?
Sí, i ara anem per la 404, que serà a la comarca del Pallars Jussà, en el municipi de la Torre de Cabdella. Anem fins a una vall pirinenca, és de formació glacial, i allà discorre el riu Flamisell. I es caracteritza aquesta vall pels forts pendents de les muntanyes que la formen i que fan que el sol es pongui d'hora i hi hagi poques hores de llum. És una vall constituïda a la part nord per més de 20 estanys sota pics de més de 2.500 metres d'alçada. Anem a encendre la llumeta a una vall molt carismàtica del Pirineu.
Doncs la meva llumeta la situo a la Vall Fosca, al Pirineu de Lleida. Bàsicament perquè una de les primeres experiències que vaig tenir com a voluntari va ser allà i per mi va ser molt significatiu perquè em va obrir les portes a moltes coses que m'ha portat al futur. Allà jo vaig treballar com a voluntari força estius i el primer estiu remunta, doncs ara fa més de 20 anys, treballant amb un grup de persones amb discapacitat psíquica i fèiem estades allà en tendes de campanya i allà a la Vall Fosca. Va ser una de les primeres experiències acompanyant a persones que ha estat precisament la meva feina després en el futur, no?
És la veu de Jordi Muñoz, de 38 anys, professional, coach, recreador personal a través del seu projecte anomenat El Despertar. Una vocació que li ha arribat a través de la seva experiència com a voluntari a l'Amèrica Llatina. Va per tu aquesta llumeta, Jordi.
Ha estat cooperant durant 5 anys a Mèxic, el Jordi, voluntari en campanyes d'alfabetització a Nicaragua. Són 20 anys d'experiència del Jordi Muñoz que ara compartirà amb nosaltres. Jordi, sabem que t'ha nominat el Toto i Roger de Somriures Nòmades. Per què diries que t'ha triat? Bona nit.
Hola, molt bona nit. Com estem? Doncs jo crec que, sobretot, precisament perquè hem compartit força converses, jo he estat coach seu i l'he acompanyat a tirar endavant una mica del seu foc i del projecte que ell ha anat desenvolupant, que, per cert, sóc admirador i és preciós, aquest de Somriures Nòmades, que hem pogut compartir, doncs crec que per ell ha estat algo significatiu.
Com definiries la teva feina com a voluntari?
Doncs la meva feina com a voluntari ha estat molt diferent al llarg dels anys. Des d'aquesta que comentava, persones amb discapacitat, aquí, com després vaig estar també treballar com a voluntari a Granada amb una associació que treballava en temes més de justícia social i, bueno, d'això, no?, de conscienciar la societat, després de comerç just, després a Nicaragua vaig estar acompanyant un projecte d'educació popular i d'alfabetització amb una brigada que es va muntar des de la Facultat d'Educació Social de Girona, i després he estat inclús a Itàlia acompanyant amb una persona com a voluntari en temes de discapacitat, doncs això, no?, tetraplègic, i a Mèxic he estat també en dues etapes acompanyant a persones com a voluntari en temes educatius i en temes també de com a observador internacional pels drets humans. Aleshores, han estat experiències molt diferents. Jo diria que potser el que definiria la meva tasca com a voluntari és les ganes d'aprendre, les ganes d'escoltar, de conèixer, des de la humilitat una mica poder apropar-me a diferents realitats i poder aprendre d'elles.
I de totes aquestes experiències, un record en concret, un fet que recordis?
Per mi un fet molt significatiu va ser precisament a Mèxic, la primera vegada que vaig estar a Chiapas com a observador internacional pels drets humans en una comunitat indígena. Allà que vaig viure una experiència en una comunitat molt petita on vaig viure molt de prop la situació d'aquell poble. Eren 6 famílies, eren 36 persones i em van acollir molt de carinyo i vivia molt de prop tota la injustícia i tota la discriminació que pateix el poble indígena, un poble que només vol viure treballant de la seva terra amb tota la seva modèstia i al mateix temps tota la dignitat d'aquell poble en no voler-se, doncs, menys tenir i seguir lluitant per el tipus de vida que volen tenir, no? Aleshores, allò em va carregar de llum i de força al mateix temps que moltes llàgrimes en molts moments d'impotència, però al mateix temps de dir, ostres, si un poble pot aconseguir això amb el nivell de pobresa i també de discriminació que estan patint, que no podem aconseguir, no, les persones? I allò per mi va encendre una força molt gran que crec que va despertar algun mic que després ha fet que despertés moltes coses més enllà, no?
I aquí passes el relleu de la cadena de voluntaris?
M'agradaria passar el relleu a una molt bona companya, molt bona amiga meva, que es diu Thais Sánchez, que crec que sempre ha portat a dins, o almenys el que a mi sempre m'ha transmès, doncs aquesta voluntat de voler ajudar altres persones, de voler acompanyar les altres persones a viure millor. De fet, inclús treballa professionalment en una entitat social, però sé últimament, per exemple, que està com a voluntària en tot el tema dels refugiats. Crec que té moltes coses boniques a aportar.
Doncs ens ho explicarà la Teis d'aquí uns quants dies. Moltíssimes gràcies pel teu temps, Jordi.
I bona nit. Vosaltres, gràcies.
I si hi ha interessats en cooperació internacional, teniu la referència a la pàgina cooperaciocatalana.gencat.cat. Allà hi trobareu tota mena d'informació. I si voleu un telèfon, al 93-554-5400. Parlant de telèfon, si algú té algun desig a través de la nostra emissió, és el moment. El telèfon resta tranquil.
Cap de nosaltres ho pot saber tot, però cadascú de nosaltres sap alguna cosa. La nit dels ignorants 2.0. Intel·ligència col·lectiva.
A Catalunya Ràdio ja tenim estat propi.
Catalans, interpretant el sentiment i els anells del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo
l'estat de Gràcia
com a estat integrant de
la Catalunya Ràdio.
Cada tarda de 4 a 7, escoltes Estat de Gràcia. Un estat amb bona Constitució. Amb Roger de Gràcia. El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Ara que ja hem sentit el discurs d'investidura de Mariano Rajoy, què li contesta Pedro Sánchez? Com li replica? Què diu Albert Rivera? I què diu Pablo Iglesias? I al matí de Catalunya Ràdio, el paper de Xavier Domènech, d'En Comú Podem, Francesc Homs, del Partit Demòcrata, i Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana. Però aquest dimecres estrenem un espai molt especial. El racó de pensar, a les 10. No us ho perdeu.
El matí de Catalunya Ràdio. De 6 del matí a 12 del migdia.
A la sintonia de Catalunya Ràdio, 3:15:03, hi ha diverses aportacions. Ens agrada destacar aquesta de la Màlia, que explica on era el bar Tramvia. Un cop desapareguts els tramvies i els escuelones, a Montjuïc es va mantenir durant uns quants anys un darrer testimoni tramviària. Els barcelonins que s'havien d'examinar del carnet de conduir recordaran de ben segur el bar Tramvia, col·locat en el control número 7 del vell circuit de Montjuïc, límit frontera d'aquella ultra-Barcelona que floria entre les barraques de Can Valero, Tres Pins o les Banderes. Moltíssimes gràcies, Amàlia. I continuem. Ho fem ara amb l'Antònia de Sant Antoni de Vilamajor. Antònia, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, que he estat sentint això de lo del Banc Central, i sí. Jo en tinc una anècdota que no sé si és ben veritat, però podria ser que sí, que ho fos.
A veure.
Era que hi havia uns reporters que volien filmar l'entrada del Banc Central, i allà la policia no els hi va deixar posar, que no podia ser perquè no deixaven passar ningú. I ells llavors se'n van anar al carrer Tallers, que és el primer carrer que ve per la Xampa de Rambla, van entrar amb una escala i van anar fins a dalt dels terrats i van anar saltant els terrats sense arribar al banc, o sigui, gairebé al front del banc.
Sí.
I allà doncs, hi havia una senyora, segur que era la portera, que estava rentant allà el safreig, i de cop i volta deu venir, no sé si van ser 2 o 3 o 4, no sé, que va tenir un ensurt que déu-n'hi-do.
Els intrèpids periodistes.
Això. Bé, i això tota la vida ho he recordat, perquè està clar, jo ja també tinc una edat, però el fet de recordar-ho, penso, potser em van enganyar, i m'agradaria saber si és veritat que em van enganyar o que això va ser veritat.
Ah, vull dir que t'ho van explicant, a tu, això.
Sí, sí, sí.
A veure si hi hauria, de casualitat ara, algun dels protagonistes d'aquella hazanya.
Sí, perquè no deixa de ser una hazanya, eh?
Sí, oi tant.
Des del carrer Tallers anar saltant terrats.
I això, d'alguna manera, fa pensar amb el que viu la persona que ha de portar la imatge a l'espectador.
Sí.
No, que sent la responsabilitat de cobrir. Ho veiem avui dia en les notícies, quan hi ha un personatge popular com els periodistes s'hi abraonen, no? I a la càmera, nosaltres veiem a través d'aquella càmera.
Exacte.
I allò és gràcies a aquella persona que realment busca el millor lloc. Vull dir que devia ser un dels moments estel·lars del que és el periodisme gràfic.
I després el pobre surt, el susto, l'ensurt que va tenir...
La pobra senyora, ai, pare.
Ella rentant els estrets, tan tranquil·la.
Tranquil·la, tranquil·la, no tingui por.
Doncs ja està.
Molt bé, Antònia.
Vale.
Adéu-siau.
Adéu, bona nit.
Anem ja amb la darrera trucada de la nit. És la Maria Rosa de Barcelona. Maria Rosa, bona nit.
Hola, bona nit. Era per parlar sobre la piscina aquesta olímpica que estava verda.
Sí, per què tenia aquell color l'aigua?
Sí, va haver-hi una filtració d'aigua.
Ah, sí?
Sí, una avaria. I van dir, això van dir per la televisió, eh? Llavors, uns químics van tractar-la perquè tornés a ser blava i no fos perillós pels nedadors.
Mm-hmm. Què et sembla? Doncs, o sigui, una filtració d'aigua li va donar aquell color.
Sí, sí, sí.
I llavors la van tractar per evitar qualsevol ensurt.
Sí, exacte. I a per... més, quedava llet, també.
Per això va agafar aquell color.
Sí, sí, sí.
I vostè ho va sentir que ho explicaven a la tele.
Exactament, sí, sí.
Clar. Li van agradar aquests jocs, Maria Rosa?
Bueno, sí, el que passa és que, clar, com que feien hores intempestives,
sí.
Però veia el que podia.
I el que veia li agradava?
Sí, sí.
S'emociona amb els atletes?
Sí, a mi el que m'agrada molt és la gimnàsia rítmica.
Sí.
Oi, m'entusiasma.
Mm-hmm.
I bueno,
molt bé,
vam passar-ho bé.
Clar que sí, doncs gràcies per la seva trucada.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona nit.
Bona nit.
Diari de nit, redacció d'oients.
Arribem al moment del colofó amb el diari que dirigeix a Leandra i que comença amb paraules dels ignorants que no passen a l'oblit, no?, quan s'acaba aquest moment. I ahir, exactament, què et va inspirar?
Doncs una reflexió sobre fer el cor fort davant les dificultats de la vida i també de l'esforç com a valor de superació. Sobre això hi ha un proverbi japonès que diu: cau 7 vegades i aixeca't amb 8. Tot això arran de les paraules de 4 oients a partir del testimoni de l'ama Gabri de Mataró, que està superant la mort recent del seu marit i que va preguntar sobre la renovació del gènere operístic.
A l'anomenar tanta gent que se n'ha anat, doncs mira, doncs afegeixo el meu marit, amb 70 anys. I ara vull dir si la gent està, que li agradi l'òpera, si està contenta d'aquestes sèries d'òperes que fan, que La Traviata, per exemple, surt amb De Saviller, el tenor surt amb calçotets, el Rigoletto surt amb una pistola, després el Werther, per exemple, que van a la platja, i m'agradaria saber si la gent que li agrada l'òpera està conforme amb aquestes noves
interpretacions.
I llavors, perquè me n'he enterat, perquè jo abans hi anava molt al Liceu, perquè ens agradava molt l'òpera, però vaig deixar d'anar-hi. I ara me n'he enterat per amics meus que continuen anant-hi, que es donaran de baixa perquè no estan conformes amb aquesta nova, amb aquestes noves coreografies.
I com va evolucionar això amb les trucades?
Doncs el Joaquim de Mataró li va mostrar el seu recolzament, no? Ell es va mostrar contrari a fer experiments allò en escena, no? Com fer aparèixer el protagonista en moto cantant en una òpera, no? Però el Salvador de Ciutat Vella va dir que l'òpera lluita amb innovació contra l'amenaça de ser un art oblidat.
Jo, quan era jovenet, anava al Liceu al cinquè pis i el que era l'escena no es deia res. Només anava a escoltar. I com jo, molta gent. O sigui que a l'aficionat a l'òpera tant se li enfum que hi hagi un decorat de paper i un estaquirot allà cantant, que el que importa és la veu. O sigui, el més tant és. I llavors, si això es queda així, l'òpera faria el mateix camí que està fent la zarzuela, que està desapareixent. Llavors, una manera d'innovar i de, que serveixi de reclam per un públic nou i que surti, diuen que es parli bé o malament, però que se'n parli, doncs llavors jo em sembla que és un bon camí, diguéssim, per donar vida a l'òpera. I pensem que si no fos per la subvenció del Teatre del Liceu, ni Liceu, o sigui, una temporada de 3 mesos amb molta sort i s'ha acabat. I ara mira, la temporada segueix, o sigui, s'allarga i em sembla que és un bon camí, o sigui, innovar, mira, Camil Figueres sortint amb una moto, em sembla fantàstic, em sembla divertit.
Tot es mou, res resta igual, i nosaltres també estem obligats, d'alguna manera, a bellugar-nos quan les circumstàncies ens empenyen, no? És algun altre cas, el d'ahir?
Sí, una superació com és el de la Roser de Barcelona, arran d'una caiguda desafortunada que està superant un trencament d'espatlla.
Home, m'he trencat l'espatlla, però ja està.
I això?
Pues vaig caure. Vaig córrer bastant. Aquelles que s'opegues i vas corrent i pataplau. Vaig quedar aigua com Sant Crist a terra. Amb els braços oberts i ja està. Sí, és un osset petitet, però està fracturat, me sembla, de l'esquerra.
Ah, sí,
i em vaig trencar el dret, ara a l'esquerra, i el turmell, i cada vegada que caic em trec.
Noi, doncs a veure si canvia la sort.
Sí.
I a quines conclusions arribes?
Que la roda de la vida no s'atura i hem de seguir el seu ritme, no? Sovint ens veiem obligats a superar etapes com un trencament d'un os, no? O una pèrdua, també és el cas. Els darwinians expliquen que el secret de l'evolució ha estat la capacitat d'adaptar-se a les noves circumstàncies. I això val tant per les persones com per l'òpera, que sembla que viu un procés de transformació que no agrada a alguns aficionats, no? Em pregunto com seran les òperes d'aquí 20, no? O 30 anys, no? Què haurà canviat i què haurà persistit? Crec que aquest és un misteri que posa salsa a la nostra vida. Un futur sense incertesa seria com una nit dels ignorants sense preguntes.
Doncs, amics oients, així posem el punt final del programa i ho farem recordant les persones que ens han deixat un dia com avui, un Sant Ramon, un dia 31 d'agost. I posarem, doncs, com a estàndard el músic estatunidenc Lionel Hampton, que ens va deixar tal dia com aquest de 2002. Bona nit.